Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 2 de maig, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Abans, rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i Héctor García a les vies de so. Avui comentarem l'última hora de l'augment de casos de Covid en gent gran, gent de més de 60 anys. Els metges i especialistes es mostren crítics amb el fet de que s'hagin deixat de fer proves als casos lleus i alerten que augmenten els ingressos de Covid de més grans de 65 anys. En parlarem amb el doctor López Acuña, exdirector d'Acció Sanitària en Situacions de Crisi de l'OMS. I l'associació Centre Català d'Addiccions Socials, CENCAS, s'alerta de que ja estan arribant pacients a la consulta per addicció a les criptomonedes. La fantasia per poder triomfar sense esforç, la volatilitat i el mercat 24/7 afavoreix el trastorn d'aquesta conducta. En Francesc Perandreu és el president de l'associació i amb el que li preguntarem sobre aquesta addicció a les criptomonedes. Heu sentit parlar de les cases de palla? Doncs és una opció de moda. Habitatges més econòmics i més sostenibles. Aquestes construccions no només redueixen la petjada del carboni, sinó que també redueixen el cost econòmic de l'obra. En parlarem amb un arquitecte especialitzat que es diu Josep Buixens. I avui és dilluns i parlarem de viatges, perquè les agències de viatges estan anticipant un retorn a la normalitat aquest estiu, tot i la guerra i la inflació. El 35% de les empreses del sector tenen previst ampliar la plantilla durant aquesta temporada. Parlarem amb el president de la Confederació Espanyola de Viatges, que és en Carles Garrido. Però abans de tot plegat, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin és el temps que ens espera. La veritat és que en una setmana tenim de totes les èpoques de l'any juntes en només 7 dies. Què ens espera les properes hores? Said Savall, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions a la meitat sud al matí i xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta a l'interior de la meitat nord a la tarda, tendint a remetre al final del dia. Temperatures amb pocs canvis, amb valors de fins a 21 graus a Girona, Tarragona i Lleida i 19 a Barcelona. A més, vent de l'est i del nord-est fluix amb intervals de moderat al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. I anem ara a les carreteres. Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant dels accessos nord, que és on hi ha més lentitud en aquests moments. Alguns punts d'aturades a la P7 i a la B30 a la zona de Barberà. En el cas de la C58, uns 4 quilòmetres per arribar a Trinitat. I en el cas, de la, per exemple, de la Ronda del Litoral, destacar que hi ha punts d'aturades per accedir a l'ús de la Trinitat i també a la zona del Port. En el cas de la Ronda de Dalt, en sentit de Trinitat, els problemes els tenim localitzats en el tram que hi ha entre Esplugues i gairebé a tocar de Collserola. També comentant l'accident a la Sabadell, a la comarcal 14-13 Antiga, a Sabadell, com deia, on es fa pas alternatiu. Això és tot de moment. Bona tarda.
I a les 7 de la tarda i quasi bé 4 minuts a la Linterna COPE Catalunya arriba l'actualitat amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de que un 25% dels alumnes pateix algun tipus d'assetjament a l'escola. Educació xifra en 843 els casos de violència infantil en l'entorn escolar.
Sí, avui justament és el dia contra l'assetjament escolar i la prevenció és clau en aquests casos. Per això, en algunes escoles s'ha implantat un nou programa contra el bullying. Els alumnes més grans ajuden els més petits i fan d'enllaç amb els Mossos d'Esquadra. Els grans els ajuden a identificar situacions de perill. Un d'aquests centres és l'Estany de la Ricarda, al Prat de Llobregat. La Irene, que té 15 anys, explica com funciona aquest programa.
Hay un caso más que nada es intentar ver quién es el que discrimina a la otra persona y pues hablar. Y si es un caso ya más greve, pues se comunica con los Mossos d'Esquadra.
La proximitat entre els alumnes és clau perquè el missatge arribi més fàcilment. És el que pensa el cap de l'oficina de delictes d'odi, Joan Miquel Martínez. Creu que els possibles casos es detectaran més ràpidament.
clar, amb aquest grau de confiança més gran, eren capaços d'arribar a les situacions, en les etapes incipients de bullying homofòbic, aquests insults a través de les xarxes socials.
Cada any es presenten al voltant de 100 denúncies per assetjament, però la xifra podria ser molt superior perquè encara hi ha molts casos que no arriben a les comissaries.
I Catalunya és la comunitat autònoma que paga sous més baixos als MIRs, els joves que aspiren a ser metges.
I és un dels motius que expliquen que els hospitals catalans hagin deixat de ser atractius pels aspirants millor puntuats que trien altres comunitats. A Catalunya, un MIR cobra aproximadament 1.100 euros sense guàrdies i amb uns horaris que tampoc no acompanyen, ho explica Xavier Llull Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya.
Comparativament, els horaris dels residents de Catalunya són més extensos que la major part dels seus companys de la resta d'Espanya.
Pitjors horaris, els sous més baixos d'Europa i tot això a canvi d'assumir grans responsabilitats. D'aquí a 5 anys, a Espanya jubilaran 50.000 professionals, el 27% de la plantilla. La pregunta és com es cobriran totes aquestes places.
El Servei Català del Trànsit fa una crida a la prudència després del cap de setmana negre que s'ha viscut a la xarxa viària catalana.
7 víctimes mortals entre divendres i diumenge i el que portem d'any han perdut la vida 57 persones, 3 més que el 2019 per aquestes dates. Ho explicaria la tornada a la normalitat després de la pandèmia, però preocupa també l'error humà, que és la principal causa en gairebé tots els accidents. N'hi ha d'altres, com explica Òscar Liatge, coordinador de mobilitat del Servei Català del Trànsit.
Hi ha causes com, diguem-ne, infraccions, que es fan no per distracció, sinó perquè, per voluntat pròpia, particularment excessos de velocitat, sobretot, i també cal tindre en compte que un 45% dels conductors morts, al voltant d'un entre un 30 i un 45% cada any són que havien consumit alcohol o algun tipus de droga.
I des del RAC, destacant un fet inusual, les morts per atropellaments a les autopistes. Fins al 30 d'abril, a l'AP7 han mort 6 persones atropellades.
I una setmana després de la seva imputació, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha revocat l'expedient sancionador contra el fons immobiliari Auras.
L'Ajuntament li retornarà les 6 multes d'uns 400.000 euros en total per no oferir lloguer social a uns ocupes. Maria José Tarancón, advocada que representa Auras, parla de marxa enrere de l'Ajuntament, que reconeix d'alguna manera que no estava actuant bé. En qualsevol cas, Tarancón deixa clar que mantindran la vía penal contra el consistori.
El ayuntamiento está reconsiderando la situación y está viendo pues, que va a haber aquí ha perjudicado a un tercero. Claro, nosotros vamos a seguir con el procedimiento penal en relación a los otros temas que tenemos y en este mismo que nos dan la razón.
Segons Tarancón, l'advocat de l'Ajuntament mai s'ha posat en contacte amb ells per intentar arribar a un acord.
4 exmembres de la Sindicatura de Comptes han cobrat milers d'euros en triennis quan ja no hi treballaven, segons ha destapat el diari Ara.
I per posar només un exemple, l'exsíndic Agustí Colom va cobrar 150.000 euros des de que va deixar el càrrec el 2011. La Sindicatura es defensa dient que aquests triennis són retribucions que estan legalment previstes. En canvi, l'oposició demana explicacions el que considera un mal ús dels diners públics i que èticament costa molt de justificar. Escoltem a Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans, i a Ignacio Garriga, de Vox.
Tenim l'obligació moral d'exigir responsabilitats, d'exigir transparència.
És un dinero por cobrar sin trabajar. Y por eso podemos volver a concluir que España no nos roba, la Generalitat nos roba.
El diari Ara també explica que els darrers 3 presidents del Parlament han cobrat dietes de desplaçament, tot i disposar de cotxe oficial cada dia. Estem parlant de dietes de 1.400 euros mensuals pels diputats que viuen a Barcelona.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I l'altra cara de la moneda és l'actualitat esportiva. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat Rodríguez, bona tarda a tothom. Aquí estem.
Doncs...
Molt bé, començant la setmana, començant un nou mes i amb ganes d'explicar coses del que sabem o creiem que sabem, Montserrat.
Així m'agrada, perquè comencem parlant del Barça, si et sembla
sí.
Bé, perquè continua aquesta batalla per la plaça Champions amb la planificació de la temporada vinent en curs.
Sí, fixa't que comencem una setmana, i no ve sent habitual a les últimes, amb el Barça guanyant, com va fer ahir davant el Mallorca, òbviament amb patiment, perquè no sap, de moment, no encerta tancar els partits del Barça, però guanya 2-1 en un partit marcat pel retorn gairebé 3 mesos i mig després d'Ansu Fati, aparcant l'última lesió que ha tingut. Partit marcat també per la lesió de Gerard Piqué, que no és una lesió nova, sinó la recaiguda d'aquestes molèsties que arrossega i que no li deixen fer net dels adductors. I el Barça, com tu bé apuntaves, Montserrat, es mou també entre la realitat d'ara i la planificació de futur. Per què? Doncs perquè hi ha una carpeta que obrim ara mateix, és la carpeta renovacions. Mm. Vivíem l'oficialitat de la de Ronald Araujo divendres passat, però hi ha més noms propis. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert, sí, a més d'Araujo, de seguida escoltarem a Xavi a referir a aquesta renovació. Hi ha tres i una que preocupa especialment al tècnic. Són les de Sergi Roberto, Gavi, Dembélé. En el cas del francès, ho venim explicant en els últims dies a la cadena COPE. Dijous passat es va produir aquesta última cimera entre el seu agent Moussa Sissoko i el director del Barça, de l'àrea de futbol del Barça, Mateu Alemany. Abans havien estat al Marroc, ara Barcelona. Va acabar amb molt la sintonia i la intenció del Futbol Club Barcelona és no només que segueixi el Barça, sinó millorar-li aquesta oferta de renovació, que segueix damunt la taula, millorar aquesta oferta perquè es quedi a Barcelona Dembélé. Un Dembélé, per cert, que no té cap contracte assignat en cap altre equip i, evidentment, d'aquestes renovacions que parlem, tots acaben el 30 de juny, a excepció de Gavi, el jove dels Palacios. Tant ell com el club, evidentment, volen seguir units en els seus camins. I Xavi, com dèiem, recorda, sempre que se li pregunta, que el Gavi és una peça fonamental del seu equip, però no només del seu, sinó del futur del Futbol Club Barcelona.
La renovació, pues ojalá. A ver si se hace pronto, ¿no? Tenemos la gran noticia de la renovació de Araujo, pues espero que el siguiente sea Gavi. Ya dije que teníamos que hacer un esfuerzo porque va a ser fundamental desde presente y de futuro este jugador.
I en el cas de Sergi Roberto, deien fa res, uns minutets bons properes al capità del Barça, que queden els últims serveis per tancar la seva renovació. En el seu cas només serà per una temporada més i després ja marxarà del Futbol Club Barcelona i s'espera que es tanqui aquests serveis aquesta mateixa setmana.
Molt bé, gràcies. Víctor Navarro, que vagi bé. L'actualitat del Barça.
Gràcies.
Amb la veu de Víctor Navarro i també, com hem escoltat, el tècnic del Futbol Club Barcelona, de Xavi Hernández, el de Terrassa, que diem habitualment.
Efectivament. Escolti'm, hi ha crisi oberta al vestidor de l'Espanyol. Què passa?
Sí, i amb un nom propi, el de Raúl de Tomàs. Mira, Montse, millor que jo, qui coneix de primera mà la informació de l'Espanyol és el Quique Iglesias. Preguntem directament, després de l'última patacada, el 4-0 al Santiago Bernabéu, on el Real Madrid va certificar el títol número 35 de Lliga. Què passa? Com està l'Espanyol? I aquest vestidor, què dius, Iglesias? Quique, bona tarda.
Bona tarda. Vicente Moreno té un problema. Un problema al vestidor, perquè tenia un vestidor bo i ara té un vestidor dividit. Entre els que no juguen, entre RDT, que està enfadat amb el món, i un Vicente Moreno que tampoc té segura la seva continuïtat, tenint en compte què passarà amb el futur del club i de la direcció esportiva. És a dir que per aquests quatre partits que queden haurà de tenir molta feina per endavant un Vicente Moreno que ha de recuperar el somriure dels futbolistes i també doncs, el compromís dels que juguen més i també dels que juguen menys per tal de sumar aquest puntet o aquests dos puntets que li farien falta per assegurar la seva continuïtat a primera divisió. L'equip tornarà a la feina demà. Estem a l'espera de saber quin jugador donarà la cara, si és que és així. Durant aquesta setmana tan difícil i tan llarga, camí del partit contra Osasuna a Cornellà.
És la, gràcies, Quique, la propera estació de l'Espanyol. Baixem un esglaó, deixem la Lliga Santander, repassats el Barça i l'Espanyol, l'Espanyol i el Barça. Hem de parlar del Girona, recordo, l'únic català, l'únic representant català que tenim.
Sí, perquè ha tornat a guanyar.
Sí, a camp del Cué, del descendit al Corcón, és millor el resultat que no la imatge, perquè és cert que el Girona va dominar i va tenir moltes oportunitats, però també és cert que el capità Cristian Estuani, això és difícil de veure, no només en la figura d'Estuani, sinó en qualsevol jugador, va fallar dos penals. El primer el va llançar a l'estil Panenka, el segon va intentar rebentar la pilota, però dona coses que passen. Va fallar dos penals, al final Estuani amb un gol va donar la victòria al Girona, el 0-1 que fa que el Girona torni a guanyar, com deies, aparcant la derrota a Cartagena, sigui cinquè, 64 punts, queden 4 jornades a segona, es manté en aquesta zona de privilegi en la posició de promoció per pujar. Michel, Miguel Ángel Sánchez és el tècnic del Girona.
He sufrido mucho, sí, pero es que pienso que en las fechas que estamos ya todo va a ser así. Hay jugadores que esto no lo han vivido tanto, ¿eh? Lo único que les he dicho ahora y siempre es que nosotros dependemos de la pelota, pero ojalá tengamos que seguir sufriendo más de 4 jornadas y estemos en un playoff que para mí es un éxito ya rotundo y luego ya buscaremos la fórmula de entrar con todas las garantías.
La propera cita pel Girona serà d'aquí 7 dies, dilluns de la setmana vinent a Montilivi, a casa, a les 9 de la nit, davant un rival directe, també situat en aquesta promoció per pujar al Tenerife. Girona-Tenerife, d'aquí 7 dies a Montilivi.
I mentre estem fent aquest programa, la Linterna Copa Catalunya i Andorra està entrenant el Barça de bàsquet preparant la final de demà.
Sí, recordo, Barça-Bayern d'Eurolliga. Qui guanyi demà a partir de les 8 del vespre va a la final a 4 de l'Eurolliga a Belgrat. Està esperant el Real Madrid, el guanyador d'aquest partit, a les semifinals. T'he de dir que el Barça s'ha concentrat ja aquest migdia, han dinat plegats, dormiran en un hotel, concentrat l'equip davant un partit ara mateix el més important de la temporada per la secció del Barça. Està completant el primer entrenament amb el grup Corey Higgins, lesionat i operat d'una fàscia plantar fa gairebé 3 mesos. I l'opinió del vestidor acaba de parlar abans de l'entrenament, Nico Mirotić.
Personalmente le veo el equipo bien, le veo el equipo muy motivado, con ganas de jugar este quinto partido. Sentimos aún mucha confianza en nuestro juego. Creo que la temporada ha ido y hemos llevado la temporada donde queríamos llevarla. Y ahora pues toca sufrir, pero estamos donde queremos estar, ¿no? A un partido de estar a la Final Four.
I hem de dir que no queden entrades. En una hora es van esgotar les 1.600 que es poden posar a la venda. El que sí fa el club és una crida als socis abonats, bàsicament, del Palau, qui demà no vulgui o no pugui anar, que alliberi el seu seient.
No estaria malament. Escolti'm, parlem de golf perquè el català Adrià Arnau s'ha guanyat la primera prova del circuit europeu de golf.
Sí, és un golfista, com deies, de casa, que va ser olímpic per la baixa per coronavirus de John Ram. I, efectivament, primera prova als 27 anys que té del circuit europeu, el torneig que s'ha disputat, la prova al PGA de Caldes, o sigui que una gran notícia per un golfista de casa que se situa, atenció, al número 52 del rànquing mundial.
Doncs enhorabona a l'Adrià. I les enquestes d'Esportscope que pregunten avui?
A través del Twitter, @Esportscope, preguntem en clau Barça, acabarà segon de la Lliga el Barça? Sí... o no? Què et diu el nas, Montserrat? No? Però sí, entre els quatre primers, no?
Tampoc. Home, això sí, espero.
No? Xavi Hernández ho veu complicat.
I hope so.
Esperem que sí. Guanya el sí aquesta hora amb el sí 62% dels vots. 62 sí, 38 no. I preguntem, en clau espanyol, li caldrà algun punt més a l'espanyol per salvar-se? Sí o no? Guanya el... sí, amb el 63% dels vots. Recordeu, fora obert, 24 hores sobre 24. A Twitter ens busqueu i ens trobeu, @esportscope.
Doncs ja ho sabeu, més informació a cope.es i a les xarxes d'Esports Cope. Albert Díez, gràcies, que vagi molt bé.
A tu, que vagi bé, Montse, una abraçada ben forta.
I d'aquí a un moment en parlarem de la Covid, perquè els metges i especialistes estan mostrant-se bastant crítics amb el fet de que s'hagin deixat de fer proves als casos lleus i alerten que està augmentant els ingressos per Covid de les persones més grans de 65 anys.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Arriba al Liceu Giselle d'Akramkan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
Estàs buscant un pis d'obra nova? Visita sales.plus i el trobaràs. A Sales portem 30 anys facilitant l'accés a l'habitatge, tant en pisos lliures com en protecció oficial. Recorda, sales.plus. Sales. 30 anys fent realitat la teva nova llar. ¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
A Porcelanosa Habitat convertim casa teva en l'espai que sempre has somiat. T'oferim un servei integral i t'assessorem en tot el procés. Descobreix Porcelanosa Habitat. Ens adaptem al teu pressupost. Porcelanosa, a prop teu.
No és tan
asustados. Están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
COPE Cataluña y Andorra.
En la linterna COPE Cataluña y Andorra queremos hacernos eco de la última hora del aumento de casos de COVID, sobre todo en gente mayor de 60 años. Los médicos y los especialistas se muestran críticos con el hecho de que se hayan dejado de hacer pruebas en los casos leves y alertan de que hay un aumento de los ingresos de COVID en esas personas mayores de 65 años. Hoy, como siempre, es un placer saludar al doctor López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Señor López Acuña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se nota ese aumento de casos de COVID en mayores de 60 o 65 años?
Sí, yo creo que debemos estar preocupados con los repuntes que ha habido en la incidencia en mayores de 60 años y con los incrementos que ha habido en la hospitalización de personas por COVID e incluso el incremento que ha habido en defunciones. Si vemos lo primero, que es la incidencia en mayores de 60 años, a lo largo del mes de abril hemos tenido un incremento de 47% en el número de casos. Uh-huh. Hemos pasado de 459 a 676 por 100.000 habitantes, con 8 comunidades autónomas que se sitúan por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Asturias, Castilla y León, Galicia, Navarra, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja. Es decir, no es un incremento aislado, no es un incremento general de casos leves, es un incremento en personas que tienen más susceptibilidad, que son los mayores de 60 años, y esto se ha traducido también en un aumento de un 53% en lo que va del mes de la hospitalización por COVID, de 4.150 a 6.362. Entonces, bueno, si esto además lo vemos también desde el ángulo de las defunciones, hemos tenido en los últimos 7 días 252 fallecimientos, lo que supone un incremento del 18%.
¿No es descartable una séptima ola de la pandemia?
Para nada, yo creo que no es descartable. Yo creo que no se ha entendido, desafortunadamente, y espero que se vaya entendiendo pronto, que hemos tomado decisiones equivocadas cuando la incidencia era todavía alta y el virus estaba circulando. Mm. Se tomó la decisión equivocada, desde mi punto de vista, de no aislar a los positivos, aunque fuesen asintomáticos, porque el no tener síntomas no quiere decir no transmitir la enfermedad. Se tomó la mala decisión de no hacer suficientes pruebas diagnósticas y con ello interrumpir tempranamente la transmisión. Se ha tomado ahora, esto es más reciente y todavía incluso no vemos el efecto de eso, la decisión de retirar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores. Y cuando tenemos esta situación de alta incidencia, de incremento en el número de casos y de hospitalizaciones, lo peor que podemos hacer es relajar medidas de protección que están encaminadas a frenar la transmisión.
Uh-huh. La pandemia también crece debido a que la población hemos ido perdiendo también inmunidad con el tema, pues, de la vacuna.
Ahí hay otro fenómeno muy importante a tomar en cuenta, y es que estamos teniendo evidencia muy clara en el mundo entero. El Centro Europeo de Control de Enfermedades hizo una publicación el viernes pasado señalándolo con todo detalle. La OMS lo ha señalado. Los estudios que se han hecho en algunas comunidades autónomas como Asturias lo muestran, que hay un decaimiento en la protección inmunitaria, especialmente en las personas mayores, especialmente en los mayores de 80 años. Esto lo vemos porque la incidencia acumulada de 14 días, por ejemplo, de 60 a 69 es de 543, de 70 a 79 de 712. y en mayores de 80 de 880. Y la gran parte de las hospitalizaciones está ocurriendo en personas mayores de 80 años que fueron las primeras vacunadas, en donde ya la vacuna ha declinado su protección, y al tener variantes nuevas, variantes amenazantes que escapan a la eficacia vacunal, pues volvemos a una situación de vulnerabilidad en términos de protección inmunitaria.
Uh-huh. O sea, ¿no estaría muy lejos la cuarta dosis de vacuna?
No está lejos desde mi punto de vista en personas mayores. Yo creo que la indicación de la cuarta dosis, y esto es lo que los estudios internacionales revelan y lo que está recomendando el Centro Europeo de Control de Enfermedades, es vacunar a inmunodeprimidos o personas que tienen una situación inmunitaria frágil, pero también a mayores de 80 años. No se plantea necesariamente la cuarta dosis a la población general, porque no ha decaído en ese mismo grado la inmunidad. Pero yo creo que deberíamos de dar el paso ya, la próxima semana, sí, a empezar a vacunar a personas mayores de 80 años.
Cuando aquella frase que dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, le pregunto, doctor Acuña, por el tema de la China, ¿la estrategia de COVID cero de la China se puede aplicar en Occidente?
Bueno, yo creo que la estrategia que se está siguiendo en estos momentos en China de confinamientos severos ha sido necesaria para la situación de China, pero no es necesariamente un espejo en el que nos tenemos que mirar ahora en Occidente. Lo que nos debe alertar China es a que cuando entra una variante que no había estado presente y hay relativa susceptibilidad de la mayor parte de la población, se dispara la incidencia de manera notable y esto puede generar un colapso asistencial. Cuando eso ocurre, hay que frenarlo y hay que hacer los confinamientos masivos. No es la situación que hemos tenido en Europa, en donde ha habido vacunación con otro tipo de vacunas, una vacunación que llega ya a terceras dosis en una parte importante de la población, aunque en España faltan todavía unos cuantos millones, 18 millones de personas por recibir su tercera dosis. Y esto debemos de completarlo y debemos rematar esa faena. Entonces, yo diría, lo de China nos alerta a lo que hay que hacer cuando se sale de control, se sale del tiesto la incidencia, y había habido a lo largo de 2 años una situación prácticamente con incidencia cero. Uh-huh. Entonces, no es que haya sido errada o no la estrategia de COVID cero o que vayamos a tener que adoptarla. No, yo creo que ya hemos caminado 2 años por caminos muy diferentes, pero lo que no quiere decir para nada, y eso es lo que sí que debemos de leer, es que la pandemia se ha terminado. Ni se ha terminado en Europa, ni se ha terminado en el mundo. Y por eso tenemos que estar muy alertas, muy preparados, entendiendo que los equilibrios que tenemos para controlar la pandemia son muy precarios.
Uh-huh. Doctor López, ¿gripalizar el COVID ha sido un error?
Total, completamente. Yo creo que ha sido un afán de querer trivializar un problema que no es trivializable, porque todavía había mucha transmisión comunitaria, porque el COVID no es una gripa, puede generar COVID persistente, porque ya tuvimos en la sexta ola, en una supuesta ola benigna, entre comillas, 14.000 muertes en España entre octubre y marzo, y esto en modo alguno es una gripalización y no debiéramos de llamarle así ni comportarnos así cuando tenemos todavía una enfermedad que es amenazante y que tenemos que controlar.
Doctor López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, le agradezco como siempre que haya estado con nosotros y estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
Un placer.
Sàvies paraules del doctor López Acuña, i d'aquí un moment en parlarem amb un altre expert, en Francesc Perandreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. I per què? Doncs perquè estan arribant els pacients ja a consulta per addicció a les criptomonedes.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esto esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
L'Associació Centre Català d'Addiccions Socials alerta que estan arribant pacients a consulta per addicció a les criptomonedes. La fantasia de poder triomfar sense esforç, la volatilitat i un mercat 24/7 afavoreixen aquest trastorn de la conducta. No ho dic jo, ho diuen la gent que en sap, com és el Francesc Perandreu, que és el president d'aquesta associació, que és Ascencas. Francesc Perandreu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, parlem d'addicció a les criptomonedes. Com es detecta això?
Bueno, al igual que qualsevol altra addicció, no pensem que hi ha massa diferència. Problemes econòmics, canvis de l'estat d'ànim, allunyament de les costums socials, pèrdua de les relacions, canvis d'humor... No hi ha pràcticament diferència entre un addicte a videojocs o a jocs online... qualsevol altra addicció, és el mateix. El que ho diferencia probablement és que aquí la búsqueda, la fantasia de búsqueda és diferent en el sentit de que aquí creuen que trobaran el santo grial, no? I que podran viure una vida rica, sense esforç, no volen la vida comú, no, jo no vull ser com mon pare o ma mare que treballen, no. Jo busco la felicitat a través d'un pelotazo econòmic.
Uh-huh. Imagino que l'increment de la publicitat en aquest tipus d'inversions i congressos que es fan, com per exemple el que va haver aquí a Badalona, fa encendre totes les senyals d'alerta, no, Francesc?
Sí, totalment. El tema de Badalona és un tema molt perillós. És a dir, crec recordar que van ser 9.000 joves que van pagar 200 euros cada un i que era perquè es poguessin convertir en uns experts financers. La publicitat, tu entres a internet, a TikTok i totes les xarxes socials estan farcides d'aquest tipus de publicitat, i bàsicament és buscar aquella operació en una rentabilitat del 80%, no? Uh-huh. O sigui, jo ingresso 1.000 euros i en guanyo 8.000. La teoria diria que si algú tingués encara la primera moneda, el bitcoin, de quan les primeres fessin invertir 1.000 euros, ara tindria 450 milions de dòlars. Aquestes són notícies que, evidentment, fan ballar el cap a persones bastant joves, amb molta immadurez i en busca de la recompensa immediata.
El perfil seria homes, tal com he llegit, homes joves?
Homes sí, tot i que hi ha noies, també, però vaja, bàsicament parlem de nois d'una edat, en aquest moment, entre 18 i 30 anys, però sí, voldria recalcar que el 12%, segons les notícies que surten en alguns mitjans de comunicació, el 12% de la població espanyola té criptomonedes.
Uh-huh. I parlem d'un nivell econòmic mitjà, alt, i estudis.
Bueno, amb la gent jove no, perquè la gent jove no tenen aquest poder adquisitiu. Potser tenen 1.000 euros estalviats. O alguns inclús han demanat, perquè treballen, han demanat un crèdit de 2.000 euros i tal com el cobren l'inverteixen i pensen que d'aquests 2.000 euros en trobaran 6.000. Tot és una bombolla de fantasia.
És gent amb estudis universitaris?
Molts d'ells sí. Molts d'ells sí.
Una persona... sí, una persona...
Una cosa és el noi de 18 i 9 anys i l'altra ja són la gent de 25 o 30 anys. Aquí sí, tots, quasi tots són universitaris.
Uh-huh. Una persona addicta a les criptomonedes es pot passar pràcticament tot el temps pendent del mòbil i mirant si l'actiu puja o baixa, no? O si està guanyant o perdent.
Sí, és el mateix que si, per exemple, tu fas una aposta en un partit de tennis i pots passar tot el que dura aquell partit, les 2 hores o 3 hores, pendent de cada joc, a veure qui guanya, qui perd aquell joc. Vull dir, és una l'obsessió pel resultat.
Creus que falten mecanismes de regulació per evitar situacions de risc?
Sí, totalment. Avui ho parlàvem a veure, el que es té de regular és la publicitat, el que es té de regular, perquè no podem regular les criptos, això és algo supranacional, vull dir, no pot regular, això és, no correspon en aquest país, no? Això és probablement, no sé, si la comunitat econòmica, no ho sé, no, expertos hi ha. Però que la manera en com arriba la informació i quin tipus d'informació, i sobretot aquests cursos, això sí, això es té de regular.
Quan arriba una persona a vosaltres, a la vostra associació, primer, a la majoria dels casos, arriba per mutu, per peu propi, no, o perquè van punxat per algú de la família que diu, no, això s'ha de mirar?
Bé, normalment, com en qualsevol edició, venen punxats per la família. Però pensa que nosaltres tenim casos que han perdut però milions, realment, amb aquestes històries. I gent, però sempre venen perquè la família els ha apretat, perquè el resultat és tan catastròfic que inclús ells mateixos se'n donen compte i saben que necessiten ajuda.
Uh-huh. És que la fantasia de triomfar sense esforç, això és, no existeix.
Bueno, però a veure, clar, a tu, no ho sé, a tu, a mi, si tu em dius ara, et pagaré 6.000 euros per no fer res, doncs home, no ho sé, ni una teoria, i a tu et dic, escolta, et pagaré 6.000 euros però no fa falta ni que vagis a la ràdio. Home, no sé, però és una fantasia. Clar, el problema és quan nosaltres volem que les fantasies es converteixin en realitat, llavors passem a viure una vida basada en un somni irreal.
És fàcil desenganxar-se d'aquest tema de les criptomonedes, Francesc?
Per desenganxar-te de qualsevol addicció tens de madurar. Llavors la pregunta no és tant si és fàcil desenganxar-te, és fàcil que maduri? Això depèn de la persona, evidentment. La persona primer queda a acceptar que té un problema. I que el problema no és la cripto, el problema no és el joc, el problema no és les compres compulsives, el problema és la persona. És una immaduresa, és la búsqueda d'algo irreal. Llavors, depenent de la persona sigui capaç de visualitzar, d'entendre això, i sigui capaç de treballar-se a si mateix, i aquest procés de maduració el realitzi, sí, no és difícil.
Bueno, doncs ja hem conegut aquesta addicció a les criptomonedes, una cosa molt nova, i que malauradament ha arribat, jo no sé si per quedar-se, però el que està clar és que cada vegada estem veient més gent que està anant a consultes per aquesta addicció a les criptomonedes. És el que té, el que deies tu, no?, aquesta fantasia de poder triomfar sense esforç i un mercat volàtil i que 24/7 pots estar connectat.
No estem ni siquiera hem arribat a la punta de l'iceberg.
I tant.
Ni siquiera estem aquí. Dóna-li 2 anys i tindrem un problema realment molt, molt seriós.
Certament, i haurem d'estar preparats per enfrontar-nos al que ens espera. Francesc Perandreu, president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a CENCAS, mil gràcies per estar amb nosaltres. S'ha girat feina, però sé que vosaltres recolzeu i ajudeu molt a la gent que us arriba, no només amb aquesta addicció, sinó també d'altres, que a veure les sailes, no ens hem d'oblidar.
Bueno, fa més de 30 anys que ho fem, amb la qual doncs home, tenim certa experiència.
T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Gràcies, Francesc. Fins a propera.
Gràcies a tu. Gràcies.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Les 7 de la tarda i 39 minuts, la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment parlem amb les agències de viatges perquè anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu, tot i la guerra i la inflació. antes, déjame que te hable de Alconformax, una empresa dedicada a la salud y el descanso de los clientes. Alconformax es un sistema de descanso con 5 colchones exclusivos, especiales para problemas de humedad y con un lado fresco en verano y uno cálido en invierno. Llama ahora mismo al Alconformax y sin ningún compromiso te van a asesorar de qué tipo de descanso necesitas. Apunta 93-444-7556. Recuerda 93-444-7556 y descansa.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las agencias de viajes anticipan una vuelta a la normalidad este verano, a pesar de la guerra y la inflación. Y además, una buena noticia, un 35% de las empresas del sector tienen previsto ampliar las plantillas durante esta temporada. Vamos a hablar con Carlos Garrido, que es el presidente de, bueno, podemos decir, de todas las empresas del sector de las agencias de viajes. Señor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que son buenas las noticias, ¿no? Por lo menos hoy por hoy estas son las noticias. No sabemos qué pasará mañana porque con esto de la pandemia cada día es una historia diferente. ¿Contentos por esa vuelta a la normalidad?
Sí, por supuesto. Aunque ciertamente hay mucha incertidumbre todavía, lo cierto es que las agencias de viaje después de 2 años pues hemos vuelto a nuestra senda de facturación. En la primera caímos un 90%, la línea de facturación del primer año, el segundo año caímos el 50%, y afortunadamente ya en lo que es el turismo vacacional, tanto el receptivo como ya el emisor a doméstico y a corto radio, estamos prácticamente recuperando las cifras del 2019, lo cual es un dato pues muy muy positivo que nos pone otra vez pues en esa celda de recuperación, a la espera todavía pues de que terminen de abrir los últimos países, ¿no?, que están todavía abiertos, países de larga distancia como Japón y algunos otros destinos en Asia. Y que se recupere pues también la parte de los viajes de corporativos, los viajes de negocio y sí, los viajes de turismo congresual del MAIS, que van un poquito más lentos, pero que también se van cada vez más reponiendo. Y la verdad es que sí que estamos optimistas y muy contentos.
Imagino, señor Garrido, que ustedes también muy pendientes de lo que pase a nivel sanitario, ¿no? Porque cada día conocemos noticias nuevas del COVID.
Sí, evidentemente todavía efectivamente la pandemia sigue ahí. En algunas zonas incluso pues nos está comportando de una forma muy positiva y estamos evidentemente pues muy muy pendientes de cómo evoluciona, de cualquier rebrote que pueda haber y de los pues, bueno, todavía de países o de zonas en las que todavía pues la situación es todavía mala y bueno, confiamos que con el tiempo pues esta situación vaya mejorando, los países pues vaya bien, ¿no?, y volvamos a la normalidad.
El punto de salida, digamos, de este repunte se ha notado en esta Semana Santa, ¿no?
Sí, la Semana Santa ha sido muy, efectivamente ha sido el punto de inflexión, ha sido donde ya pues bueno, algunas comunidades pues han recibido los números de turistas que hicieron el año 2019. Y también pues a nivel emisor pues algunos países ya de media distancia, vamos, como son pues las capitales europeas destinos de media distancia también, como pues Marruecos o Túnez o destinos ya incluso de larga distancia como la zona del Caribe, pues han sido muy 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 bien y la verdad es que las ventas han sido muy 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 positivas, han llenado los aviones y la verdad es que las ventas han sido muy 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 buenas.
Uh-huh. Todavía existe ese miedo, entre comillas, por llamarle miedo, a lo que pueda suceder. Hay gente que se lo piensa más de una vez a la hora de decir, mira, voy a viajar.
Bueno, lo que hemos visto en estas semanas antes es que la gente lo que ha hecho es, en vez de ha decidido, tenía muchas ganas de viajar y lo está haciendo y se está continuando en este mes de mayo y estos fines de semana, donde bueno, lo que hacen es evitar las zonas en las que puede haber problemas, pues tanto por la pandemia como evidentemente por la zona del conflicto, y está yendo a otros, ¿no? Simplemente, entonces esto es lo bueno, ¿no? Que la gente tiene ganas de viajar, lo está haciendo, y poco a poco pues se va recuperando la actividad, aunque todavía pues el sector necesita tiempo, necesitamos que se consoliden estos datos, porque ha sido un periodo muy largo que desgraciadamente pues no recuperamos de un día para otro, sino que será poco a poco la recuperación será lenta y progresiva, y lo importante es que cambie esa tendencia y que cada vez vayamos recuperando las cifras de negocio que teníamos en el año 2019.
Señor Garrido, el tema de la inflación, ¿vamos a notar un aumento también a la hora de movernos, de viajar?
Sí, desgraciadamente el conflicto pues está generando pues un aumento en los combustibles y la inflación, que al final tiene una incidencia directa en el poder adquisitivo de los ciudadanos, pues también tiene una incidencia directa en los viajes, ¿no? Y nos preocupa mucho, aunque es cierto que esta Semana Santa no se ha visto, pero nos preocupa mucho que a medio o largo plazo esto sí que puede ser también una barrera y que puede también incidir en el ritmo de la recuperación, y es algo que nos tiene muy preocupados al sector.
¿El gobierno cómo se ha comportado? Lo digo porque un tanto por ciento grandísimo de ingresos en este país viene por la parte del turismo, ¿no? ¿Les apoyan?
Bueno, nosotros creemos que la ayuda ha sido insuficiente, pero hay que reconocer que sí se ha apoyado al sector, tanto en lo que ha sido en los ERTEs, que desde el principio nos permitió activar, en la concesión de préstamos ICOs y bueno, pues alguna medida que ha sido positiva. Desgraciadamente consideramos que esta ayuda ha sido insuficiente. Hemos tenido noticias que se han devuelto fondos de europeos de las ayudas directas porque no se por diferentes criterios a las diferentes comunidades, por unas trabas también administrativas, y creemos que el apoyo pues tiene que continuar todavía durante un tiempo. Hemos sido nosotros la Agencia de Viajes, el único sector que nos ha autorizado a la aplicación del mecanismo RED, que son los ERTEs para el sector de las agencias de viajes, y por lo tanto creemos que el apoyo sí se ha producido, pero creemos que ha sido insuficiente y que todavía pues hay que apoyar, porque el sector ahora mismo está muy 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 apalancado, se ha tenido que endeudar muchísimo. Hay que empezar a devolver los ICOs, la situación todavía hay mucha incertidumbre, y tenemos que apoyar a un sector que es fundamental en la recuperación del turismo, porque las agencias de viajes somos claves en la recuperación de los viajes, porque nos acabamos de la al final de la logística, de la paquetización, de la distribución de los servicios de viaje, y por lo tanto es fundamental que se apoye un sector que va a ser clave en la recuperación del turismo.
Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, muchísimas gracias, buen trabajo, y esperemos que todo salga como tiene que salir, bien.
Pues muchas gracias a ustedes por darnos voz y por estos ánimos que nos trasladan al sector, y estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias.
A ustedes. Carlos Garrido, como decíamos, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
¡Se acabó el partido! ¡Martes que viene la vuelta!
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
¡Liverpool 2, Villarreal 0!
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal-Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
¡Esa voz es una mina!
¡Ese chico lleva millones en la garganta!
¿De verdad?
Una voz irrepetible.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El respecte pel medi ambient guanya adeptes per moments. No és estrany que l'utilització d'elements i components sostenibles arribin també al món de la construcció. De fet, des de fa uns anys, el model de bioconstrucció està prenent molt de protagonisme en zones rurals i cada vegada se'n destaca més la implantació en el territori. Quan, no sé si us en recordeu, però quan dos dels tres porquets van decidir emprar materials propers al seu entorn, com la fusta o la palla, no anaven gens desencaminats, tan sols els va fallar l'èmfasi a l'hora de construir-les. Avui en dia, les cases de palla i de fusta són unes excel·lents alternatives als materials tradicionals de la construcció i una forma més que responsable de contribuir amb el medi ambient. Avui volem parlar amb una persona que en sap i molt d'aquest tipus de construcció, que és en Josep Muñés, que arquitecte especialitzat en arquitectura eficient. Senyor Buñés, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'han posat de moda aquestes cases de palla?
Bueno, tant com de moda potser no, però ara se'n comença a parlar perquè fins ara doncs, pràcticament eren inexistents.
Aquest tipus de construcció, en què canvia respecte a una de tradicional, les que coneixem de tota la vida de Totxana?
Bueno, amb que els materials que utilitzen no són petris, minerals, sinó que són derivats de material de fusta i vegetal, no? Uh-huh. I llavors són materials que són renovables perquè van la natura cada any creix i en genera.
Uh-huh. Imagino que redueix també el cost econòmic de l'obra, no?
En aquest cas, la palla com a matèria prima sí, és bastant més econòmic que altres materials de construcció.
Uh-huh.
Per aquest motiu, perquè és com un subproducte de l'agricultura.
Explica'm una mica, com són les estructures principals d'un habitatge d'aquest tipus? Són d'una planta? Poden ser de dues?
Pues poden ser d'una o de dues plantes, com a molt, i llavors poden ser amb una estructura de fusta i que la palla només és de reomplir i per aïllar, o directament que la palla sigui estructural. Llavors, les bales de palla funcionen com a maons.
Uh-huh.
Maons per tot mur.
Què pesen, uns 200 o 300 quilos, aquestes bales de palla?
Hi ha dos tipus, unes de petites, que pesen uns 30 quilos, i les grans, ja més industrials, que pesen uns 300-350 quilos.
Si jo veig una casa de palla, sé que és una casa de palla, si no em diu ningú o no?
Un cop acabat, com que la palla es revesteix tant per dins com per fora, per tema de durabilitat, doncs la palla en realitat no es veu, llavors tu no ho saps si és de palla o no, a part de que veuries un gruix de mur bastant important, no? Si és amb bala gran, doncs són uns 80-90 centímetres de gruix.
Vosaltres cada cop us trobeu amb més gent que està interessada per aquest tipus de construcció?
Bueno, sí, la primera que vam fer nosaltres va fer 5 o 6 anys, i ara estem fent 2 o 3 més, va apareixent, no? És bastant encara a l'inici, bastant al principi, però sí, va apareixent.
Uh-huh. Imagino que perquè la palla no es faci malbé, les cases construïdes amb aquest material van degudament protegides, no? O recobertes i revestides, perquè l'aigua i la humitat no perjudiqui la construcció.
Sí, van, la palla en si va revestida amb un morter o de calç o d'argila mateix, com de terra projectada. És igual que una paret de maons, que normalment no la veiem tal qual exposada, sinó que dins de casa hi ha guis o a fora hi ha un rebossat per tenir un acabat més llis i alhora per protegir-la també de l'aigua o de la intempèrie.
Per les persones que decideixin fer una casa d'aquest tipus, hi ha traves burocràtiques o són poques les que ens trobem?
Les traves burocràtiques, la palla, si és estructural pròpiament, no té una normativa, no té una normativa específica, i amb la qual cosa s'ha de confiar el qui fa la casa, pues, ha de confiar en el material i en qui li fa.
I qui vol fer-se aquest tipus de casa ha de tenir, imagino, o requereix molt d'espai, no?
Si es fa amb la bala gran, que fa 80 centímetres de gruix, doncs sí, necessites espai. Normalment això, les cases de palla no es faran molts urbans, sinó més aviat amb entorns rurals on hi ha espai amb abundància.
Per què hem trigat tant a fer servir la palla com un element per poder construir?
Doncs, és un material que al passat s'havia utilitzat, però bàsicament per cobertes, la típica imatge que tenim dels dibuixos de l'Astèrix i l'Obèlix, no? On hi ha els poblats de pedra amb les cobertes de palla.
Sí.
Llavors, de fet, les cobertes. Ara, ha fet amb la tecnologia agrícola de les màquines d'empacar les bales de palla, que apareixen aquests elements vegetals, però que tenen certa consistència, amb el pas dels anys són més grans i més compactes, amb el qual més capaços de resistir.
Una casa... Sí, digue'm, perdona.
No, llavors això, la fusta ja s'ha començat a reintroduir. Quan havia quedat en desús, doncs la palla encara li costa una mica més, perquè encara, aparentment, encara és més endeble, no?, aparentment.
Josep Bullès, arquitecte especialitzat, gràcies, enhorabona i fins la propera ocasió. Gràcies.
Vale, gràcies.
Doncs ja sabeu, les cases de palla és una opció que s'està posant de moda. Nosaltres marxem, agafem els papers i comencem a preparar ja el programa de demà de La Linterna. Demà serà dimarts i estarem aquí, La Linterna COPE Catalunya i Andorra. Si voleu més informació, ja sabeu, a través de COPE.es i també a les xarxes socials. I si cliqueu a COPE.es, busqueu La Linterna, clac, ens trobeu allà i podeu descarregar tot el que hem fet aquí en el programa. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i ara et deixem en bones mans, millor dit, amb millor veu, que és la d'Àngel Esposito, i la Linterna, per fer el repàs del que ha passat en aquest dia, en aquest 2 del mes de maig, aquest dilluns. Que sigueu feliços. Continueu amb la COPE. Gràcies. Adéu-siau. Bona tarda.
Catalunya i Andorra.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve